crostes i les nostres tapes. Al volantí, no deixis de tastar els peixos de la nostra costa o els nostres arrossos. Si vens al volantí, descobreix el Corner Shop amb productes de l'Empordà i no oblidis el petit saló privat per grups familiars o d'amics. Al volantí, amb Terrassa davant del mar. A la ronda de l'Olla de l'Escala, telèfon 972 77 51 91.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts, engeguem un dissabte més a l'espai Veus, aquest resum de totes aquelles veus que han sonat als informatius locals al llarg de la setmana. Una setmana que començaven informativament parlant el dimarts, dimarts 6 de juny, amb titulars com aquest. Aquest any, la Fira Arrels del Vi, celebrada el cap de setmana anterior, s'havia traslladat de la plaça de l'Església de Sant Martí d'Empúries a primera línia de mar, al Parc Creuet. S'ha demostrat com el canvi d'espai ha estat un encert, ja que ha incrementat notablement l'assistència de públic. Un exemple, només el dissabte ja s'havien servit tantes copes com en tot el cap de setmana de 2016. Ens ho explicava Dom Abernethy, un dels urs de la fira.
Ayer vendí más entradas que todo lo de l'any passat. O sigui que sí. Cifres muchos, pero igual 1.500 copes ayer. Y el año pasado, 1.400. Ha ido súper bien. Hemos superado expectativas. De hecho, hemos hecho subir dos veces de Barcelona más copas. La realidad es que tenía un poco de problema que tenía. Es realmente, tenemos la infraestructura para tanta gente, porque es una cosa que me preocupa. Porque nosotros, el equipo, queremos dar el mejor servicio que podemos. Entonces, ayer tenemos un problema muy bonito, y era esto, decidir si realmente deberemos vender estas copas o no. En final hemos decidido que sí, podemos, y ha ido muy bien. La verdad, esta ubicación aquí cambia el rollo, y la gente veo muy animados y muy felices. Están encantados, la verdad. Realmente la presión de reubicar vino de ellos, porque son ellos que están atrás de las mesas con un mogollón de gente. Y claro, esto cansa. Siempre quieren mejorar. Y normalmente tienen muchas ideas para cómo podría mejorarlo. Este año no me han dicho ninguna. No son quejas, son sugerencias. Ninguna. Entonces, esto no quiere decir que no podemos mejorar, pero sí que quiere decir que los borregueros son muy felices. Y hemos tenido mucha suerte en acompañar el subidón del Empordà, del Adeo Empordà. Es una cosa recíproca, sí. Y tendrá un techo, sí, también. Pero yo tampoco, no es nuestra aspiración, ¿no? De seguir creciendo. Nosotros queremos dar una experiencia especial, y esto es lo que estamos consiguiendo. Y esto no se trata del año que viene doblarlo, no. El año que viene, a mí me gusta, yo voy a tener los mismos números de copas y los mismos números de entradas, entonces no podríamos vender más, literalmente. Pero hay cosas que todavía me gustaría mejorar un poquito.
La periodista Carme Colomina, amb una xerrada sobre el populisme a Europa, protagonitza la clausura del cicle de xerrades a l'Alfolí d'aquesta primavera. Colomina va apuntar com la crisi de confiança dels ciutadans envers la Unió Europea ha tocat fons. Va tocar fons, de fet, amb la constatació que el poder polític ha estat incapaç de controlar el poder financer. Escoltem diferents fragments d'aquella conferència que ja recordàvem en l'informatiu del dimarts. Carme Colomina.
La crisi econòmica ens desperta una nova realitat, i és això. Resulta que la Unió Europea sí que decideix sobre el nostre dia a dia i alhora ens fa conèixer quina és la realitat dels altres països membres de la Unió Europea. O sigui, mai, com en els anys de la crisi, mai havíem sabut tant de com se senten els portuguesos, de quina és la seva situació econòmica, de què passa a Grècia, de què, com és Xipre, de què pensen els alemanys, de què pensen els finlandesos, de què està passant a Hongria. O sigui, mai hem sabut tant dels altres socis europeus com hem sabut en els últims anys.
I, per tant, estem doncs, contents, agraïts que hagis acceptat l'invitació i que ens vinguis a parlar d'un tema també important i també doncs, de molta actualitat, que és el populisme. Europa, tot i que el populisme doncs, sabem que no és patrimoni exclusiu d'Europa en absolut, no cal, doncs, jo crec que tots ens ve al cap el tema dels Estats Units i en Trump i algun altre país, alguna altra situació similar, però és veritat que Europa, doncs, amb l'ascens, amb el creixement de l'ultradreta en països com França, que hem estat a punt doncs, de veure com finalment Le Pen, Marine Le Pen, doncs, podia arribar a ser la presidenta de la República, doncs també hi ha una preocupació. Deia, doncs, ell parlava del populisme també com que és una, no hi ha populisme d'esquerres ni de dretes, doncs hi ha populismes vinculats a la immigració, altres al fet nacional, això és un tema divers, en tot cas tu segur que amb la teva visió ho complementaràs.
Han passat 17 anys, encara no, i en aquests 17 anys el populisme ha deixat de ser aquesta raresa que de cop i volta fa despertar alguns governs de la Unió Europea per convertir-se en un actor polític de primer ordre a la Unió Europea. De primer ordre perquè és un dels grans actors polítics de la Unió Europea per via indirecta, perquè en tots aquests anys l'agenda del populisme ha acabat entrant a l'agenda política dels partits tradicionals, i si no podem parlar de com ha evolucionat el discurs sobre la immigració, per exemple, a la Unió Europea, i per via directa. Perquè avui en dia hi ha governs que podem considerar populistes governant a Hongria, governant a Polònia, en coalicions de govern a Finlàndia, convertits en un actor clau a la política danesa, perquè han estat donant suport parlamentari a diversos governs a l'última dècada, convertit en un actor clau als Països Baixos, a França, perquè fins fa 15 dies es temia que Marine Le Pen pogués guanyar una segona volta electoral. Per tant, aquella raresa que va indignar l'any 99-2000 és avui una realitat molt més forta, i no ha passat res. Europea, si una cosa no permetria, diguem, és la sortida de tancs, això és una altra cosa. Ara, de quina manera es va cedint poder o... Aquest és un altre dels grans problemes també, jo crec. La crisi financera es converteix en una crisi política perquè la ciutadania se n'adona que el poder polític no controla el poder financer. I això és el que ens ha passat amb aquesta crisi. Llavors, si aquells que t'han de protegir a tu, que és l'Estat, està aplicant mesures per salvar el sector financer, tu perds la confiança, no?, amb qui és qui t'ha de protegir. I, de retruc, amb la Unió Europea. I aquest és el problema. No? Per això la crisi és molt més profunda i per això només es pot solucionar amb política. Ja poden vendre'ns la Unió Europea en positiu. Si no hi ha polítiques, no?, que comencin a fer veure la gent que la Unió Europea resol, no crea només problemes, que resol, com recuperes la confiança de la gent, no?
Una Europa més social.
El dia que Macron va guanyar les eleccions i a sobre va sortir la nit electoral allà fent el seu passeig fins a la a la piràmide del Louvre amb l'himne europeu i de l'alegria i amb banderes europees a Brussel·les, jo crec que hi va haver més d'una taquicàrdia d'emoció pensant que això ja s'arreglava tot. Però l'endemà d'aquella victòria hi ha la realitat. I la realitat, per exemple, és que Macron ha promès una sèrie de reformes que després s'ha de veure si tindrà el suport polític, per exemple, de l'Assemblea Nacional per fer-les. La realitat és que a Brussel·les un líder sol no pot canviar la Unió Europea, tot i que Angela Merkel, déu-n'hi-do la feina que fa en solitari, però al final es necessiten equilibris dins de la Unió Europea. O sigui que Macron no serà la solució, però Macron ajuda, no? Perquè el que necessita són líders que hi creguin. Sense creure-hi, segur que ningú farà res per solucionar els problemes.
L'Escala col·loca nova senyalització informativa als principals punts d'interès del municipi. Divendres va començar la seva instal·lació en els principals punts d'interès patrimonial i paisatgístic. En una primera fase s'identificaran una desena d'espais. L'any vinent es preveu col·locar una desena de senyals més. Il·lustràvem la notícia amb les veus de Rafael López, regidor de Cultura, i Marta Rodeja, regidora de Turisme.
En aquest sentit volem uniformitzar la senyalització de tots els elements que tenim a l'escala i que val la pena destacar pels visitants que ens vinguin a veure. I en aquest sentit doncs, instal·larem aquests 15 cartells que tenim un aquí darrere, que és una mica la mostra i la presentació. Seran 5 llocs de tot el poble. La intenció és oferir un itinerari als visitants perquè puguin fer un seguiment de tot el que es pot veure a l'escala. I no és més que un primer pas perquè continuarem amb una segona fase l'any que ve completant els que faltaran, més els petits de senyalitzacions que tenim una mica escampats per tot el poble i que volem donar-li doncs, un caire unitari a tot plegat. Sense deixar-nos doncs, que fora vila també hi ha llocs que val la pena destacar, Museu d'Empúries o les Corts, a Torre de Montgó, etc. I en aquest sentit, doncs, ens sembla que serà una magnífica posada en escena a disposició dels visitants doncs, tot el que tenim aquí al poble.
Aquesta nova senyalització servirà de cara al turista i tothom que ens vingui a visitar per una mica conèixer el patrimoni cultural i que tenim. L'hem fet en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès, amb aquest objectiu, no?, de difondre-ho. També tot aquest projecte va acompanyat d'un tríptic que també està en idiomes i on també s'explica de manera global el projecte i el mapa amb totes les senyalitzacions. L'objectiu és que el visitant pugui fer pel seu compte, acompanyat del tríptic i del mapa, doncs, tota una ruta pel municipi i visitar aquests punts patrimonials i de paisatge. Per cada lloc o cada senyalització, tenint en compte l'entorn o l'edifici, així, doncs hem creat un tipus de senyal diferent perquè quedi de la manera més integrada possible. No? D'aquesta manera veurem que, per exemple, en el Masle, en el Museu de l'Anxavier del Sal, és un tòtem, a les barraques de la Creu és més un faristol més baix. Segons l'espai, hem buscat la senyalització més idònia per tal que quedi tot ben integrat.
L'ANC, Assemblea Nacional Catalana, organitza un autocar per anar a la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona en suport de la convocatòria d'un referèndum de Catalunya. Els interessats havien d'inscriure al CER. Ens ho explicava Francesc Tubau, de la territorial de l'Escala de l'ANC.
L'Assemblea Nacional Catalana, l'Associació de Municipis per la Independència i Òmnium Cultural organitza una concentració a Montjuïc, a les Fonts de Montjuïc, allà a les quatre columnes, per donar suport a la convocatòria d'un referèndum que sembla que el govern de la Generalitat convocarà molt aviat, o bé potser aquesta mateixa setmana o potser durant el mes de juny. I per aquest motiu, per donar suport a aquesta convocatòria, s'organitzen autobusos i totes aquelles persones que vulguin participar en aquest suport cada dia, fins al dissabte, de 8 a 9 al CERT, doncs hi haurà una persona de l'Assemblea Territorial de l'Escala que apuntarà els noms que vulguin anar a Barcelona. El preu d'aquest autobús per persona és de 8 euros. Sortirem a 8:45 d'aquí, dinarem a Barcelona, tota aquella persona que vulgui fer-ho, i cap a les 4 sortiríem per arribar aquí sobre les 6 de la tarda. Aquest autobús també, doncs, suposo que la majoria de persones l'agafarem des de Figueres, i aquelles persones que es vulguin inscriure, a part de ser d'anar al CERT, també ho poden fer al telèfon 660-701-502. Jo crec que sí, perquè totes les decisions que ha fet el govern de la Generalitat aquests últims 15 dies fa pensar, doncs, que ho tenim a caure. D'aquí un dia d'aquests, doncs, tant pot ser fins i tot aquest mateix divendres com pot ser passat aquesta setmana, no? Però tal com el mateix president de la Generalitat s'ha compromès, doncs aviat tindrem aquesta pregunta i la data que es faria el referèndum.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 7 de juny. El 12 de juny vinent començarà el període de votacions de projectes dels pressupostos participatius de l'Escala. Aquesta serà l'última fase del procés. D'aquí en sortiran les inversions finals, les que es pagaran amb els 400.000 euros reservats. La votació es podrà fer via web o via presencial fins al 2 de juliol. Escoltàvem en aquesta notícia les veus de Carles Cervantes, síndic de Greuges Municipal, i Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Estem molt contents d'arribar a el que se pot dir l'última fase d'aquest procés participatiu. Ha estat una iniciativa engrescadora, valenta. Tothom hi ha participat, i molt, i amb això també estem molt contents. Suposo que l'alcalde ens ho remarcarà també després. Ara ja estem a l'última fase. De les 176 propostes que es van aconseguir i que es van després discutir i valorar i debatre en el procés participatiu, el taller que es va fer, en van sortir 19, i aquestes 19, doncs, que complien totes les condicions que es van establir en el seu moment, a l'inici, del preu, del cost, de com tenien que ser, de com es tenien que formular, doncs ara passem ja a la votació final. I, per tant, a partir d'aquí sí que després els que surtin a l'Ajuntament, que el té, el compromís, i que mai l'ha amagat, doncs haurà de començar a programar-les. Aquestes 19 propostes estan totes valorades, estan totes indicades en un fulletó que ara, a més de enviar-lo, diguem-ne, o fer una bustiada, també està penjat, o estarà penjat a la pàgina web de l'Ajuntament, on s'hi pot participar una altra vegada. És una mica el mateix procés que es va fer a l'inici.
Arribem al final d'un procés que ha sigut per nosaltres il·lusionant i que compleix l'objectiu que ens va marcar a l'inici, que era fer participar la gent, que la gent pogués proposar la seva millora pel nostre municipi, per la nostra vila, i que finalment també acabés decidint la gent, els escalencs i escalenques, amb aquestes, doncs, amb aquests requisits que el síndic ha desgranat, poguessin acabar decidint quines són les propostes que acabarà executant l'Ajuntament. Per tant, aquest era l'objectiu, és un objectiu aconseguit, hi ha hagut una molt bona participació, i això ens satisfà molt, hi ha hagut una implicació per part de l'equip municipal, de l'oficina tècnica, molt important, i ho vull agrair especialment també al síndic de Greuges, que ha vetllat pel bon funcionament de tot aquest procés, pel seguiment dia a dia. Ha estat un procés costós, dificultós. És cert que, doncs, si no hem estat pioners, pràcticament sí que hem iniciat un camí, que veiem com d'altres municipis es van sumant i van agafant, doncs una mica el model de l'Escala. El fet de ser pioners, el fet de fer una iniciativa que l'Ajuntament no havia fet mai, doncs també ha generat dificultats de gestió lògiques.
A l'informatiu de dimecres fèiem la crònica de balanç de tot un cap de setmana sardanista, el cap de setmana de la pleca de la sardana. El cap de setmana, les activitats vinculades amb la pleca s'iniciaven ja divendres amb una xerrada. Seguien dissabte amb el concert i l'espectacle al CERT i culminaven diumenge amb la ballada, tot el dia a Plaça Catalunya. Il·lustràvem aquesta notícia amb les veus de Jordi Gallegos, president de l'agrupació sardanista escalenca Avi Xaxo, i de l'alcalde Víctor Puga. També hi escoltàvem a l'investigador sardanista Jaume Nonell, i escoltàvem també un fragment de les intervencions de la pubilla sortint, Natàlia Bonilla, i l'hereu entrant, Fèlix Balmanya.
Enguany és el bicentenari del naixement dels tres personatges. Es dona la casualitat, la coincidència, que tots van néixer en 1817. I tots tres, sobretot els dos primers, evidentment, i encara més Pep Ventura, van ser figures claus en la transició de la sardana curta a la sardana llarga, de la copla de tres músics a la copla de vuit. Per això avui va sobre aquests tres, els lligams que tenien entre ells, perquè els tenien. Ells van ser els principals, els destacats, els que han passat a la història, n'hi van haver més, però aquests van ser els millors, els que han passat, i tenien contactes, evidentment, contactes entre ells, i això és el que la xerrada d'avui intentaré exposar.
I ens han ofert una primera part preciosa de sardanes ben variades i també vinculades a alguna efemèride local, com és el naixement, el centenari del naixement d'en Jaume Vilà, o també els 75 anys de la mort d'en Ferran Sais. I a la segona part, doncs, la principal de l'escala, hem recuperat 7 sardanes de 100 anys o més. Ha estat una delícia, interpretació magnífica i que doncs, ha agradat moltíssim al públic, i estem molt agraïts a tots ells per la seva assistència. Ha fet aquesta creació, és la primera vegada que crea un projecte i un espectacle d'aquest tipus, i amb el qual, doncs, resseguint un dietari històric del Baró de Maldà, d'en Rafael de Mati de Cortada, doncs, s'ha dut a escena l'estrena d'aquest Danses i Balls del segle XVIII, segons el Baró de Maldà. Doncs ha agradat moltíssim, perquè s'han trobat des de les danses populars de plaça, com el Bons o el Port, antic port de pescadors de l'Escala, com també, doncs, el Saló de Castell del Bons i també el Saló d'un palau de l'aristocràcia de Barcelona. Tot ben avillat, amb projecció audiovisual i sonora, per tant ha estat un espectacle que sembla que ja tenim algun bolo per poder fer passar l'estiu.
M'ha agradat molt representar la sardana, que és una dansa que m'agrada molt, i donar les gràcies sobretot a la Núria, que és la que m'ha encontrat aquest valor de la sardana, que no ha pogut venir, però li demanem les gràcies.
Doncs que no m'ho esperava, però estic molt orgullosa que estigui escollit a la vostra. Ho aprofitaré molt i com ho passaré molt bé.
Bé, fantàstica diada sardanística la d'avui diumenge, malgrat el temps, que sembla que no ha acabat d'acompanyar, però aquí sota Plaça Catalunya és un lloc molt bo per fer una celebració com aquesta. Un aplec que hem dedicat, doncs, pràcticament tot el cap de setmana, 3 dies a la música de cobla, a la sardana, i finalment amb aquestes dades que culminen, doncs, una celebració impecable, ben organitzada, i que amb un nou hereu de la sardana, amb un homenatge a un compositor i amb un homenatge a la Unió de Saladors, jo crec que tanquen, doncs, un aplec fantàstic novament. 42 aplecs, la sardana, doncs, és un fet, un tret distintiu del nostre municipi, i aquest acte, més enllà de culminar aquest diumenge, doncs, tot aquest aplec, amb uns actes previs, ens anem pràcticament a 3 setmanes, és també la culminació de l'any sardanista, i per tant jo crec que és una celebració que val la pena seguir continuant i donant-li el recolzament que sempre ha tingut per part de l'Ajuntament.
Un èxit d'assistència a la pèrgola de Plaça Catalunya plena, a vessar, tot i que hem tingut una miqueta de pluja, algun moment, algun ruixadet que podia semblar que ens espantava, doncs el cel, doncs, ens respecta, es comença a trencar i no podem fer res més que un balanç molt positiu d'aquesta 42a edició, amb una programació de sardanes que ha agradat molt al públic assistent, amb 6 sardanes d'estrena, que és la primera vegada que en l'aplec s'estrenen, doncs, tantes sardanes, tot i que ja a dia d'avui podem anunciar que per l'any entrant ja en tenim 3 per estrenar, per tant, tenim corda per estona. Tot ben rodó amb aquesta 15a de dies, i avui posem la cirereta final, podem descansar i ja estem preparant, doncs, la presentació del disc monogràfic d'en Ferran Sais, que també, doncs, li dedicarem, doncs, un moment i un punt en aquest any amb motiu del seu 75è aniversari. i molt satisfets també perquè el llibre de la pleca és un esforç anualment de poder buscar els col·laboradors amb els seus escrits, les fotografies i també tot el disseny de la portada. I tot i que també hi tenim anunciants, doncs és un llibre de qualitat pel qual doncs ens han reconegut aquest primer premi. Veurem doncs el llibre del 2017 si mereix la mateixa distinció. Fins ara havíem rebut tercer, segon, havíem anat intercalant i per l'any passat doncs va ser el primer butlletí, sumat doncs també al premi, el primer premi del concurs a Pleca Espardenya d'Or, que vol doncs guardonar la Diputació de Girona, l'agrupació de plecs, aquella plec que s'esforça més, que treballa més el repertori perquè no es toquin les mateixes sardanes que d'altres plecs, i també doncs, amb unes casuístiques i una normativa que es van crear amb unes bases. Doncs molt contents d'aquesta placa i aquest trofeu que ens han guardonat a la plec de l'Escala com a plec Espardenya d'Or 2016. En aquest cas, en Fèlix Balmanya, que és el segon, que junta la Natàlia Bonilla, que és la pubilla de la Sardana 2016, fanal en el camí de tot aquest pubillatge fins l'any vinent, i que doncs, posen doncs, el punt i final d'aquesta doncs, intensa cursa que hem fet a la plec de l'Escala, que, com nosaltres diem, és la plec més salat.
14 parelles de l'Escala han celebrat les noces d'or i d'argent. Com en les darreres edicions, el percentatge de participants que celebren els 50 anys de casats augmenta respecte als que celebren les noces d'argent. Escoltàvem un dels organitzadors d'aquesta trobada, Josep Vilabrú.
Aquest any doncs, són les parelles que són. Ara n'hi ha més de 50 anys que no pas de 25. Quan vàrem començar l'any 83, érem més de 3 vegades i de 4 vegades els de 25 que els de 50. De totes maneres, el que és molt important és que una festa que es va organitzar quan el tercer centenari de la parròquia es pugui anar continuant any darrere any, siguin les que siguin les parelles, a les que cal felicitar molt cordialment per haver pres la decisió de continuar amb aquesta festa, que ja és una festa arrelada a la nostra població.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 8 de juny obríem notícies parlant de les bones sensacions que s'estan recollint entre els restaurants que participen a la primera edició de les jornades gastronòmiques de la Sèpia. 16 restaurants en total. Des del sector es veuen bé aquest tipus de propostes. Escoltàvem la veu de la Montse Carné, propietària del restaurant La Gruta.
Pues l'ha començat molt i molt bé. La gent està molt interessada, molt positiva, ho valoren tot molt positivament, és una bona iniciativa. En tenim molta demanda, sobretot el dissabte al migdia. El migdia és quan més tirada té. La gent al vespre li interessa, però bueno, això dels arrossos, com nosaltres fem arròs, és una miqueta més pesant, entre cometes. Però vaja, l'acceptació és molt, molt bona i la gent l'agrada molt a la... el que fem alguna cosa amb la Sípia. Sí, sí, de moment ha començat molt bé, amb bastanta força, esperem que acabi també igual de bé. Qualsevol iniciativa per fer venir gent al poble, per un atractiu turístic més, identificat amb una marca com sigui l'anxova, no? Comparativament, un producte d'aquí doncs, és fantàstic, la veritat. Qualsevol iniciativa és bona per fer venir més turisme i que doni vida al poble, evidentment, activa l'economia. Bueno, és un turisme més qualitatiu, entre cometes, amb un poder adquisitiu una miqueta més alt, i és molt lleuger, bé, tampoc no es pot dir que hi hagi una gran diferència d'un dia a l'altre, no, però ja està, noto una evolució, ja està venint un altre tipus de turisme. Les obres a l'Escala s'estan notant molt, la gent ho valora molt positivament. Tot això comportarà, penso jo, a la llarga, a llarg termini, un petit canvi.
Queda tota aquesta setmana per gaudir de la gastronomia amb la Sèpia de protagonista.
Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala va presentar el balanç de mitjan de legislatura, tot fent repàs a la feina feta durant aquests 2 anys i amb mirada posada als 2 anys que queden abans de les properes eleccions municipals. Va ser un acte on intervenien els 3 regidors de la formació republicana a l'Ajuntament. A l'acte van comptar amb la presència també del secretari de Política Municipal, Marc Sangles, i de la diputada del Congrés, Teresa Jordà. Escoltem el portaveu de la formació, Xavi Ballesta, parlant de la feina feta, parlant també dels convidats.
Bé, aquests dos anys nosaltres estem molt contents de la feina feta nostra. Hem redactat moltes propostes. Malauradament, de totes les propostes que hem fet, n'hem aconseguit que se n'aprovessin molt poques. Llavors aquesta és la part negativa d'aquests dos anys. Però el que sí que veiem és que no ens cansem i aquests dos anys que queden treballarem amb la mateixa intensitat